La filosofia ens permet cada 15 dies aquesta estoneta de reflexió, d'anàlisi, de preguntes, moltes vegades incòmodes i sense resposta. Pere Martí, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui ens proposes parlar de veritat i creences. Tornem a les qüestions més filosòfiques, eh?
Sí.
Més d'anàlisi.
Setmana passada vam... fa 15 dies, el programa anterior, com que el temps passa molt ràpid, de seguida sembla que tornem a estar aquí. Ho vam dedicar a una qüestió més d'actualitat, no? A fer una anàlisi sociolingüística del català. I en aquesta ocasió, doncs, la idea és plantejar un tema més pròpiament filosòfic. Malgrat que el proper programa, ja ho puc anunciar, que també abordarem un tema eminentment filosòfic i potser més encara que el d'avui, que serà què és allò que ens fa humans. Perquè en uns moments en què la intel·ligència artificial ens comença a fer qüestionar seriosament si hi ha alguna cosa, alguna qualitat que ens diferenciï inequívocament d'aquestes màquines tan sofisticades que avui ja hi convivim, doncs comença a ser una qüestió complicada. Què és allò que ens fa estrictament, inequívocament humans i, per tant, que ens fa diferents d'aquestes màquines que ens comencen a substituir en tots els temps. Però bé, això ja...
En 15 dies.
En 15 dies. Avui la idea és entrar en un tema complex, però que crec que de tant en tant és important de fer-ho, que és la qüestió dels els pressupostos, els principis, els postulats que estan al darrere de totes les nostres afirmacions, la veritat, l'opinió, les creences, la fe. En definitiva, es tracta de... una tasca de clarificació conceptual, perquè és que tantes vegades veus com la gent es discuteix i els dos interlocutors es posen d'acord i no hi ha manera, i si t'hi fixes una mica veus que en realitat no és que no estiguin d'acord, és que estan discutint sobre, pensant-se que és sobre el mateix, sobre coses diferents. Clar, és impossible que es posin d'acord. Per tant, la clarificació conceptual, i això no a nivell només personal o familiar, no?, en la discussió universal.
No a les cases al dinar de Nadal, no?
Que també, sinó en llocs, diguem-ne, més transcendents, no? Per tant, home, parem-hi una mica d'atenció amb el que és el fonament del nostre pensament, de les nostres idees. Perquè, encara que no ens ho sembli, tot allò que constitueix el contingut del nostre pensament, de les idees, etc., tenen una història, tenen tot un itinerari en què s'han creat, s'han format, s'han transmès, el que Nietzsche en deia una genealogia. Un terme que ell va usar per... una manera d'interpretar, evidentment, la realitat, que ell va usar per desacreditar, per qüestionar valors que semblaven inatacables, com el que és bo i què és dolent. Al final, ell deia, al final, allò que considerem bo o dolent no és més que el resultat de la decantació d'un procés històric de lluita per donar un determinat significat als conceptes. Ell, evidentment, de recordar que definia la veritat com un mecanisme, diguem-ne, de seguretat, com una convenció que ens donem als humans per arribar a la pau social, una estratègia per no acabar destruïts en aquest combat permanent per tenir raó. És a dir, perquè tots els altres acceptin que la meva raó és la raó. Però bé, anem a la qüestió pròpiament i començarem pel començament. És a dir, he parlat de veritat, creences, etc. Existeixen les veritats? Hi ha alguna veritat absolutament vertadera, és a dir, una veritat absoluta? Si hi ha un lloc, un àmbit en el qual això s'ha... al llarg de la història s'ha pensat que era possible, és en l'àmbit d'allò que és innat, allò que trobem ja en nosaltres. Una herència innata d'allò que és vertader, d'allò que és bo, etc. És així realment? Per no començar totalment de zero, em remuntaré a un anterior programa en el qual parlàvem de l'existència de coneixements innats en l'àmbit religiós, perquè moltes religions ens diuen que per saber el que és bo i és dolent no calen els savis investigar molt, sinó que tu més has de mirar en el fons del teu cor, i allà Déu ja ens ha posat el que és bo i el que és dolent. Hi ha alguna cosa gravada en el fons del nostre cor?
Ho hem de preguntar als científics.
O del nostre cervell, o del nostre cos. O, com deien els filòsofs empiristes del segle XVII, XVIII, nosaltres som una pissarra, blanc, un full en blanc, en el qual l'experiència hi va deixant les seves empremtes. Per tant, no hi ha res innat i tot és fruit de l'aprenentatge. Per començar, hem d'admetre que sí que hi ha alguna cosa innata en nosaltres, perquè hi ha una memòria genètica, una memòria evolutiva. Al llarg de l'evolució, l'espècie ha anat acumulant una sèrie d'informacions, aprenentatges que queden gravats en el codi genètic. Això es veu reflectit en l'àmbit neuronal, per exemple, en conductes que són les més simples, els actes reflexos, que ningú aprèn, sinó que executa de forma automàtica. No? Si t'acostes un llum a l'ull, pum, tanques la parpella, però no rumies si la tanques o no.
És innat.
És innat. I és automàtic. També a nivell neuronal trobem uns altres exemples d'aquesta memòria genètica. Fa ja bastantes dècades un neuròleg anomenat McLean va descriure el cervell de manera molt pràctica com compost de tres capes, segons la profunditat de la capa. En el fons, en el interior del cervell, trobaríem el que ell va anomenar el cervell reptilià, no? Perquè era propi dels rèptils evolutivament. I aquí descobrim els instints, és a dir, les conductes preprogramades més bàsiques. L'instint agressiu aversiu, l'instint de supervivència, el control de les funcions fisiològiques, la respiració, la digestió, etc. Tot això no ho hem d'aprendre, ja ho sabem. Després hi hauria una segona capa, que ell anomenava el cervell paleomamífer, i que avui dia en diem el sistema límbic, que és on estan emmagatzemades les conductes afectives, aquelles que l'evolució ha seleccionat per la seva utilitat de cara a la supervivència. I encara hi ha una tercera capa, que és el cervell neomamífer, el que anomenem el còrtex, que és on hi ha ubicades les zones executives, és a dir, les que prenen decisions i, per tant, les que més clarament també estan involucrades en l'aprenentatge. En l'aprenentatge intel·lectual, evidentment, però també en l'aprenentatge afectiu. Nosaltres també podem aprendre. De fet, aprenem en el món de l'afectivitat. El que passa és que l'aprenentatge afectiu és molt més complicat. D'aquí que això de l'educació emocional i el benestar emocional doncs estigui constantment en el centre del debat i les preocupacions, perquè aquest aprenentatge emocional o afectiu ha de lluitar contra aquestes pautes innates que doncs, ja hem nosaltres interioritzat evolutivament. Per ser un exemple tonto o no tan tonto. Totes les espècies sexuals han de lluitar per la supervivència intentant reproduir-se, i en els mamífers més desenvolupats això s'aconsegueix amb una lluita entre els mascles a mort per aconseguir poder aparellar-se amb les femelles. Clar, això ho portem inscrit, nosaltres som mamífers, però clar, nosaltres hem d'aprendre que no s'ha de matar els altres per aconseguir poder aparellar-se amb la femella que tu voldries. Ho hem après o potser no ho hem après del tot?
Sí, hi ha seriosos dubtes.
Hi ha seriosos dubtes. Això ho podríem deixar per un altre dia, però és evident que aquí hi ha una interferència no resolta adequadament. Però, a banda d'aquesta memòria, diguem-ne, afectiva o genètica, que és evident que tenim i que ens condiciona, hi ha realment unes nocions intel·lectuals, morals, innates, com filòsofs com Plató o Descartes doncs, sostenien i tants d'altres. Sobre aquest aspecte hi ha la teoria d'un filòsof, David Hume, també empirista, del segle XVIII, que és de les més conegudes i reconegudes. Ell deia que sobre els valors morals, les nocions morals, no hi ha res que sigui fruit de l'intel·lecte, no hi ha cap raonament que ens pugui donar una base per mantenir un valor moral a un altre, que es fonamenten en una espècie de tendència natural, que ell en deia simpatia, i que nosaltres en diríem avui empatia, que fa que sentim una repugnància natural en determinats actes o conductes i una atracció envers d'altres. Per exemple, si veiem que algú se li està infligint algun mal, això no ens repugna, no ens agrada. I si aquest algú és una persona gran o dèbil o un nen, doncs encara molt més. I ell això ho justificava amb un raonament molt simple, que és que, clar, si nosaltres fóssim una espècie que no tinguéssim cap mena de reacció positiva quan algú doncs produís un dany a un nen o l'assassinés, etc., doncs seria una espècie molt fàcilment extingible. En canvi, si no podem tolerar que algú faci mal a un nen i en canvi podem dedicar, o sigui, tenim disposició a dedicar molt de temps a la cura dels nens, doncs això és molt beneficiós per l'espècie. Per tant, ell entenia que això havia estat doncs una evolució natural que ens havia portat a tenir aquesta tendència. Llavors, diu, no hi ha cap valor moral que puguem basar en una reflexió intel·lectual, no. Tots els valors morals estan basats en aquesta tendència natural. Llavors, cada societat això doncs ho vesteix tradicionalment d'una manera o d'una altra. Al final, només hi ha aquest sentiment o aquesta tendència natural a la empatia. I en aquí ara, tot i que és separar-nos una mica de la línia més, diguem-ne, científica o més rigorosa que hem seguit fins ara, es fa difícil no parlar d'un dels grans del canvi del segle XX, del canvi de segle, i ara bastant oblidat, que és el senyor Sigmund Freud. Perquè, independentment de la valoració que en fem de la seva obra i la seva proposta psicològica, ens va subministrar un mecanisme per explicar això d'on sorgeixen els valors morals, que és bastant eficient, és bastant, ens dona un procés, una possibilitat d'entendre-ho, que fa que puguem descartar moltes altres interpretacions. No ens podrem estendre aquí, però si recordes, ell parlava del procés edípic que es produeix en la infantesa i que té com a resultat la identificació amb el que havia estat l'antic rival. El pare és el rival amb qui doncs ens hem de barallar, però clar, és molt més fort i per tant acabem renunciant a enfrontar-nos-hi i reprimint aquest instint agressiu amb un procés d'identificació. Cal dir que aquesta repressió té conseqüències, i a partir d'aquí tots som més o menys neuròtics, segons l'any. Però la qüestió és que a través d'aquest procés d'identificació amb l'autoritat paterna, nosaltres recollim i interioritzem tots els valors morals, les normes socials que estan vigents en aquell moment en la societat a través de la nostra identificació amb l'autoritat paterna. Farem un parèntesi aquí. Si fas una mica d'atenció a les pel·lícules, sobretot hollywoodienses, produïdes a Hollywood, veuràs que els problemes del protagonista masculí, habitualment masculí, quasi bé en tots els casos acaben remuntant-se a algun tipus de trauma infantil patern, que amb el pare hi ha hagut algun problema. Per exemple, una de les més paradigmàtiques, Pretty Woman, no? El pare, bueno, no el va matar, però quasi. El va matar virtualment. Tanquem el parèntesi. Per tant, què és el que succeeix? Home, que nosaltres interioritzem aquests valors, però Freud ens diu que això, aquests valors queden en el superego, en el superjo. El superjo és una estructura psíquica, allò que en deien la consciència, en el món religiós, que és inconscient en la seva majoria. Per tant, nosaltres tenim interioritzat inconscientment tota una sèrie de valors morals i normes socials que després actuen perquè estan constantment jutjant si el jo fa les coses bé o no les fa bé. però ens fa l'efecte, ens fa la impressió de que això és una cosa que ja tenim en nosaltres des de sempre, que és natural. No, no, això ho hem interioritzat en la nostra infantesa. Per tant, quan allò que dèiem fa una estona, diu és que el bé i el mal els pots trobar en el fons del nostre cor i tot això, no, els trobem en el fons del nostre superjo, que té un origen bastant diferent. Bé,
però deixem... Però hi són.
Digues, digues.
En el cor o en el cervell hi són.
En el cor o en el cervell hi són.
Influeixen.
Quin és no, influeixen. No, no és que influeixin, sinó que determinen i causen tota una sèrie de traumes i de complicacions. No, no, clar, el superjo està constantment exigint ser complert. I, en canvi, nosaltres hem d'aconseguir tirar endavant mirant d'aconseguir el que volem sense enfrontar-nos-hi massa excessivament. I d'aquí venen tots els nostres sentiments de culpa, remordiments, etc. Clar, això és, de la teoria freudiana, en aquest sentit, és extremament explicativa i ens ajuda molt a entendre com funcionem. Però aquí el que jo volia destacar és l'origen, no?, d'aquestes idees, aquests valors, que aparentment te'ls trobes a dins. Dius, on t'han sortit? No, esclar, han sortit de la societat. No, no hi ha altre origen. Llavors, si
que
no...
Que no és diví, vaja.
Eh?
No és diví,
no és
aquest
diví.
Origen.
Si no hi ha veritats naturals, en què puguem trobar el nostre interior, hi ha alguna veritat que existeixi des d'un altre punt de vista. La qüestió és que allò que anomenem veritats, en realitat, la immensa majoria de vegades són creences. És a dir, allò que nosaltres afirmem sense poder estar del tot segurs que sigui realment vertader. Allò que afirmem sense poder estar segur que sigui realment vertader és una creença, no és una veritat. I això s'estén pràcticament a tots els àmbits del coneixement, de les relacions socials, etc. En l'extrem hi hauria la fe. Aquella creença, diguem-ne, absolutament immotivada, o que no es pot fonamentar de cap manera, no? Perquè t'ho diuen el dogma religiós, que s'acostuma a identificar amb la fe. Això és així, i tu t'ho has de... I no es pot criticar. Però la fe s'estén a molts àmbits de la nostra vida, no només a la religió. Ja puc tenir fe en que el Barça guanyarà la Champions. El que passa que arguments racionals em puc aportar poc en aquests moments. O puc tenir fe que es pot tenir fe que el cònjuge que tens doncs no t'enganyarà, pots estar enganyant fins ara i tu continues tenint fe. Això no es pot evitar. Aquest seria l'extrem, el cas ordinari, com deia, és el de la creença. Les creences poden tenir molt diferent fonament. Pot ser una creença absurda, fins i tot contradictòria, pot ser una creença... Bé, probable, pot ser una creença molt ben fonamentada, molt ben argumentada, fins al punt de ser tan ben travat lògicament aquesta creença que quasi la podríem anomenar veritat. Tot i que en rigor no la podem anomenar veritat, però normalment ho fem, això és veritat. Per exemple, l'emergència climàtica. Avui dia tothom admetem que això és veritat. Seria més adequat, potser... qualificada una creença no fonamentada als qui la neguen. Perquè el futur no el podem conèixer. Per tant. Però, per entendre'ns amb aquestes maneres de com nosaltres podem arribar a fonamentar el nostre coneixement o no. Després hi ha un altre element que val la pena comentar, que és el de l'opinió. Creença i opinió són bàsicament el mateix.
Similars, no?
El que és que l'opinió està lligada a la subjectivitat. I la veritat està lligada a l'objectivitat. I com que les creences molts cops poden semblar que venen d'un conjunt d'individus, tenen un caràcter com a més objectiu, tenen com si diguéssim més consistència. Però al final les opinions poden ser igual que les creences, fonamentades, no fonamentades, absurdes, contradictòries. Una cosa que val la pena comentar és que molts cops quan parlem, quan discutim, etc., quan tertuliem, innecessàriament i de forma redundant diem, això és la meva opinió. En la meva opinió, diem, és clar que és la teva opinió. Si ho dius tu, és la teva opinió. O bé cites una altra, o bé estàs anunciant una veritat indiscutible, com que veritats indiscutibles n'hi ha poquetes, si és que n'hi ha, quan tu emets alguna afirmació és la teva opinió. Per què diem en la meva opinió? Doncs perquè sembla que així, com si diguéssim, ens traiem una mica el pes de sobre. És la meva opinió, tampoc no cal prendre-se-la molt en sèrio.
Ens cobrim les espatlles.
No, no, la teva opinió serà fonamentada, no fonamentada, rigorosa, estúpida, contradictòria, igual que qualsevol creença. Per tant, el fet que sigui la teva opinió no et disculpa si la teva opinió no té cap tipus de sentit o de fonament. Però nosaltres... I aquest és un vici realment universal. Davant de tot això, què podem fer? Quin és el paper de la filosofia? Bé, el paper de la filosofia és mirar d'escatir tota aquesta possibilitat de fonamentar o no aquestes creences, aquestes opinions. Sí que és cert que ja des d'Aristòtil ell va veure que inevitablement havíem d'arribar a un punt en què aquesta fonamentació es deturés, perquè si diem això es fonamenta amb aquesta idea en aquesta altra, podem fer un procés de recurs a l'infinit, llavors no expliquem res. I ell diu, no, hi ha d'haver uns primers principis, hi ha unes veritats indiscutibles a partir de les quals doncs, podem construir. I es va dedicar a establir-los, i es va establir en la física, en la filosofia, etc. Un altre dels qui va establir aquests primers principis fou, per exemple, Euclides, en els seus elements de geometria, entre els quals va dir doncs, que les substàncies en la geometria eren el punt, la recta, no sé què, i que els principis, els postulats inicials eren, per exemple, una recta és la línia, la distància més curta entre dos punts. I tu diràs, això és una veritat indiscutible, no? És intuïtivament. I, efectivament, ningú se li acudeix discutir-ho. Però, i si ho vols demostrar? No pots. No pots, perquè qualsevol demostració geomètrica parteix d'aquí. O la dones per suposada o no hi ha raonament geomètric. Clar, això dels primers principis, doncs, quan apliques a la filosofia, et dona també la dificultat de dir, no, els primers principis de la filosofia, com deia Aristòtil, són el principi d'identitat, el d'una contradicció, si una cosa és igual a si mateixa i no pot ser que sigui una altra a la vegada, però llavors ve Heràclit i et diu, no, escolti, que les coses són i no són a la vegada. Allò de, no ens podem banyar dues vegades en el mateix riu. Fins i tot en la física. Newton va establir que el primer principi de la física era que l'espai i el temps eren absoluts. Després ve Einstein i diu, no, perdoni, són relatius.
Aleshores...
S'estiren i s'arronsen, eh?
Sí, sí.
I això afecta els fenòmens, eh? Si jo viatjo el temps en l'espai durant molt temps a una velocitat molt gran, el temps passa menys per mi. Què podem fer davant d'això? Doncs hi ha algun criteri per decidir? Ho hem de decidir col·lectivament i hem de veure fins a quin punt després nosaltres ens adequem a aquest criteri o no. Sí que hi ha una qüestió que valdria la pena tenir en compte com a criteri últim, que és totes les idees ens afecten i ens afecten personalment i socialment. Més enllà de principis, etc., els meus sentiments, allò que jo percebo, allò que jo veig que a mi em fa estar bé o malament, ha de ser un principi a tenir en compte a l'hora de decidir. Si no faig servir això, dono opció a que algú m'estigui aixecant la camisa constantment.
Pere Martí, moltes gràcies. Fins d'aquí 15 dies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 11:45. És moment en aquest punt horari de tornar a acostar-nos a l'actualitat a nivell local i comarcal, en aquest cas la darrera de les aproximacions que fem dins del Penedès en xarxa d'avui, des de la redacció d'aquesta casa, Ràdio Vilafranca us parla, Sergi Anson. Us explicarem que aquest dimecres 15 de novembre es realitzarà el Festival de Talent Jove Cool Nit del Teatre Municipal de Cunit. Serà entre 9:15 del matí i 2:15 del migdia. L'acte, inspirador i dinàmic, pretén ser un espai motivador on els infants i joves de les escoles i de l'Institut Públic del municipi podran conèixer, escoltar i sentir a joves referents del panorama actual en diferents àmbits professionals, esportius i artístics, que des de la diversitat i la innovació estan obrint nous camins d'obertura i de millora social. L'acte, de fet, es divideix en dues parts. Una primera, destinada a l'alumnat d'educació primària, i una segona part ja amb el d'educació secundària, i combinarà entrevistes, ponències i actuacions literàries, musicals i esportives. També us expliquem que la sala d'estudi Jordi Vallès Cuevas del Pla del Penedès ha reobert portes després d'uns dies sense funcionar. Ho tornarà a fer de dilluns a divendres, de 5 de la tarda fins a 9:15 del vespre, i recuperarà la seva ubicació original al carrer Escoles del Pla del Penedès. Amb aquesta esperada reobertura, el municipi tornarà a tenir, doncs, un espai necessari i pensat especialment per a les persones que vulguin estudiar o llegir en tranquil·litat. Cal tenir en compte que en el cas dels menors fa falta una autorització signada pels pares o tutors per tal de tenir un llistat dels usuaris i usuàries. Recordem també que l'Ajuntament d'Olèrdola i la Diputació de Barcelona organitzen una nova visita al municipi de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. Serà aquest dimecres, en horari de 9:15 del matí fins a 1:00 del migdia. L'oficina s'instal·larà davant del centre cívic La Xarxa de Moja. S'atendran les consultes i s'oferirà informació sobre temes de consum. Un tècnic de la Diputació atendrà gratuïtament i de manera personalitzada les consultes en aquelles qüestions o dubtes relacionats amb consum, comerç, drets del consumidor, compra o lloguer d'habitatge, serveis bancaris, vehicles, etiquetatge i garanties dels productes, servei postvenda, assegurances o viatges. L'endemà, dijous, també en aquest mateix horari, l'oficina mòbil s'instal·larà al costat de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos. I acabarem recordant que el Servei de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca obre convocatòria d'inscripció, volem dir, dels nois i noies i també de les persones adultes que vulguin participar com a patges reials a la cavalcada d'aquest proper 2024. Totes les persones que vulguin participar, doncs, en el seguici de Ses Majestats, els Reis d'Orients, que faran arribar de Vilafranca el 5 de gener a les 6 de la tarda, s'han d'inscriure a la convocatòria mitjançant un tràmit en línia a la pàgina web de l'Ajuntament, que podeu trobar l'enllaç corresponent. El període d'inscripció serà del 13 de novembre fins al 4 de desembre, i l'edat mínima per poder participar és de 13 anys. Els 13 anys s'han de tenir abans del 6 de gener de 2024.
Penedès en xarxa.
Ara passen 4 minuts tocats de 11:15.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Potser a casa vostra els dilluns són dia de batch cooking, no ho sé, hi ha qui aprofita el cap de setmana i d'altres que busquen una estoneta entre setmana. Si us toca avui o els propers dies, pareu atenció, perquè avui tenim la nostra xef, la Gemma Riera, i ens porta, com sempre, una pila de bones idees. Bon dia, Gemma.
Hola, bon dia.
Tu quin dia fas el batch cooking?
Jo o dissabte o diumenge. Depèn del dia de futbol i aquestes coses.
Però... jo també.
Sí.
Cap de setmana.
Sí. Sí, sí, no, la setmana ja ha d'estar tot...
En dansa.
En dansa, exacte. Però, bueno, hi ha gent que treballa el cap de setmana i llavors és dilluns el dia que fan la
producció. Sí, sí, o que es programen un parell d'hores d'una tarda,
exacte,
entre setmana.
Sí, sí,
jo
sí.
Jo t'haig de confessar que després, a mitja setmana, hi haig de tornar a fer,
sí,
dos o tres preparacions més.
Sí, 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 sí. Clar, no dona per tot. I a part que també tenir-ho tan...
tants dies, oi?
Entretingut allà a la nevera, tampoc no ve...
No ve de gust, no?
Però sí, bueno, sí, cap de setmana, eh? Cap de setmana.
Avui, però, no va de batch cooking, va d'idees de cuina i amb un denominador comú, que són els bolets.
Sí.
A mi m'agraden, suposo que tu també.
A mi m'agraden molt els bolets.
A mi també. Llàstima que és un any que no és un any de bolets.
No, però bueno, com que n'hi ha d'aquí, n'hi ha d'allà, n'hi ha... Van venint.
Sí. Venen de la península Ibèrica.
Sí.
Venen de l'est.
Sí.
Venen de tot arreu. A Berni n'hi ha. I després els de cultiu, clar, que hi són sempre.
Sí. Si no voleu fer-ho amb bolet de temporada, es pot fer amb qualsevol bolet que sempre hi ha, inclús sec, eh? També es podria fer amb bolet sec, ja sabeu que l'heu d'hidratar.
Clar, el deshidratat és una opció.
Exacte, i ja està. Però bueno, en tot cas, com que ve la temporada de bolets, a més, ja anem cap al fred. Bueno, anem cap al fred, no se sap, perquè el temps està com boig, no?
Sí, perquè igual tornem enrere, qui sap.
No se sap mai, però bueno, ja anem cap a aquest temps que ens ve de gust una mica més de cuina...
De xup-xup, no?
Xup-xup.
I d'alimentació amb més densitat nutricional,
sí,
no?
Sí.
Que t'escalfi,
sí,
que t'atipi.
Calentet, bueno.
Doncs tens una sèrie de plats que compartiràs amb nosaltres que tenen en comú que porten un bolet o altre.
Sí.
Comencem amb un arrosset.
Sí, mira, aquest arròs jo el faig molt, eh? El faig molt. Perquè, a més, és molt pràctic de fer. Molt, 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 molt. I té un resultat molt bo. Jo el faig amb bacallà, bolets i carxofes, però bueno, si no voleu posar carxofes, podeu posar qualsevol altra verdura, eh? No hi ha problema. Aquesta combinació és boníssima. Necessitem uns 400 bolets de temporada, 200 grams de bacallà de salat, unes 3 carxofes, 350 grams d'arròs, i això és per 4 o 5 persones, eh? Jo sempre faig una mica més de 4, perquè sempre et pot quedar una ració que pot ser pel dia següent...
Bueno, carmanyola.
Carmanyola,
sí, sí.
Eh? Llavors, això seria perquè en sortís per 4 i un més o menys, eh? Un pebrot verd, una ceba, un o dos grans d'all, depèn del nostre gust, 150 grams, que serien uns 2-3 tomàquets ratllats, aproximadament, oli d'oliva, sal, pebre, i després faríem un brou que el podem fer o amb peix, aprofitant, bueno, podríem fer un fumet, o podem aprofitar el brou que ens queda del batch cooking, eh?, de les verdures. Vull dir que si és per exemple, volem fer un diumenge, doncs fem el fumet, i si és per anar tirant, doncs podem fer-ho amb el brou de les verdures. Inclús amb aigua, perquè tots aquests ingredients ja deixen anar tot el seu...
No necessitarien aquest extra del fumet,
exacte,
si no el tenim.
El fumet és només com per enriquir-lo, eh?
Uh-huh.
Llavors, el primer que faríem, si volem fer el fumet, és fer el fumet, no? Perquè mentre es fa el fumet, nosaltres podem anar fent altres coses. I el que faríem serà tallar la ceba a làmines, l'all, el xafaríem, ficaríem una miqueta d'oli, sofregiríem, ficaríem el peix i l'aigua. I ja està, és un fumet molt senzill. Ja sabeu, 20 minuts, eh? 20 minuts, apaguem el foc i deixem reposar perquè agafi tot el seu gust, val? Per un altre costat, mentre es fa el fumet, agafem la ceba, el pebrot i l'all i ho triturem. Ho triturem amb un raig d'oli i això ho posem a sofregir. Un cop agafi color, afegirem els bolets nets. Tothom diu que no s'han de mullar i jo els mullo. Perquè...
Hi ha els dos equips, els
sí,
de raig d'aigua i els de, amb un drap en compte, treure la terra.
Jo, a mi, el garricà no m'agrada gens. No, i llavors prefereixo...
Netejar.
Són prou bons, els bolets. Tampoc perden tant. A veure, tampoc es tracta de tenir-los amb remull amb aigua. No, però una miqueta d'aigua, doncs sí. És el meu parer, eh? Després ja dirà cadascú el que vulgui. Però llavors, bueno, els tallaríem, els ficaríem en aquest sofregit. Ja sabeu que el bolet primer deixa anar tota l'aigua i després la torna a agafar. Quan ja l'ha agafat és que el bolet ja està cuit. I en aquell moment és quan hi ficaríem el tomàquet. Ficarem el tomàquet, deixarem sofregir, afegirem a l'arròs, donarem unes voltes perquè agafi aquest color nàcar, i en aquell moment ja afegiríem les carxofes tallades molt fines, molt fines, molt fines, i el brou. Jo calculo que per uns 350 grams poso un litre de brou. 350 d'arròs i un litre de brou. Sempre faig el doble i una miqueta més, perquè és que ja veieu que és quasi el triple, eh? Però sempre podeu afegir caldo, sempre i quan estigui calent i no trenquem l'ebullició de l'arròs. I aquest arròs, doncs ja el tindríem, el deixem a l'últim moment i fiquem el bacallà, ostres.
Ai.
Sí, jo també...
Protagonistes, ens oblidàvem d'ell.
Baixo de l'hort, també. A l'últim moment, quan queden 5 minuts, que ja està l'arròs fet, fiquem el bacallà. El que no fem és posar-lo al principi. Per què? Perquè ens quedaria sec i sense cap mena de valor gastronòmic. I el que interessa del bacallà és que quedi malós.
Quina part del bacallà t'agrada posar?
Mira, jo agafo el bacallà esqueixat aquí, eh? Ja l'agafo l'esqueixat, de salat, i menys feina, eh? Cadascú que agafi el que vulgui, eh? De vegades, també m'agrada agafar-lo que no estigui de salat del tot, que encara li falti una aigua, eh? Per així jo poder-li donar el meu toc de salat, no? Tries tu, llavors, si el vols més de salat o menys. Que, en canvi, si el compres ja de salat, és com és i se'ns hi acabó.
I surt com surt.
Surt com surt. De vegades bé i de vegades massa sosso, no?
Sí, sí, bueno. Sí, a vegades massa aigua. Quanta estona li dediques a aquest arròs?
No, és molt fàcil, és molt ràpid de fer, eh? Jo penso que, bueno, l'arròs sempre són 20 minuts, això està clar. Bueno, que en aquest cas serien 15 i després deixar reposar 5, no? Amb el suquet que queda. I per fer el sofregit, doncs què? Uns 10, 15 minuts més. 3/4 d'hora.
Ens hem estrenat amb un arròs, ara una cremeta.
Sí. Aquesta crema a mi m'agrada molt. És una crema de fredolix. Poden ser altres bolets, eh? Ja ho hem dit, els que vulgueu. Inclús amb xampinyons i un parell de xitaques queda molt bona aquesta crema. Però bueno, nosaltres ho farem amb fredolix. Necessitem uns 800 grams aproximadament de bolets, siguin els que siguin.
Nets i triats, no? Quan
sí,
els
sí.
peses...
Sí, sí, això ja és net i per fer-ho servir. Dues cebes que no siguin massa grans, un nap, oli d'oliva, brou de verdures, pa torrat, i, bueno, i per guarnir jo hi poso una botifarra esparracada i un ou de guatlla. Però començarem primer per la...
Fem la crema.
Per la crema. El que farem primer serà tallar les cebes, així, en juliana, i les enrossirem amb un raig d'oli. Això ha de ser ràpid, eh? No han de quedar massa cuites. És només perquè agafi una mica de cos la crema, eh? Quan ja tenim això fet, afegim el nap pelat i tallat. Quan més menut, millor, més ràpid se'ns fa. Però si no ho volem tallar menut, doncs, bueno, com nosaltres vulguem. Dependrà el temps de cocció, eh? D'aquí. Llavors, un cop ja ho tenim, el nap ja una mica sofregit, afegirem els bolets trossejats i els deixarem també coure una mica, no? D'aquests bolets en reservarem uns quants, perquè després també és maco, doncs, de saltejar-los i posar una miqueta juntament amb la botifarra i l'ou, queda molt maco. Això sí, ho fem per presentar el plat. Si diem, no, a casa tirem pel dret perquè això és per sopar, no? I anem ràpid. Doncs llavors, res, tots a dintre i amb la botifarra ja quedarà bé. Vull dir, no...
Més que bé.
Més que bé, perquè hi ha vegades que no tens temps ni de fer això. Llavors, un cop ja tenim els bolets sofregits, i afegim el brou de verdures, deixem coure tot junt, més que res que el nap estigui cuit, i després triturem tot plegat i ho passem per un colador si volem fer-ho més fi. Si no, no cal. Jo no ho passo. Si ja ho tritures bé, doncs ja...
No tens queixes després.
No, en principi no, perquè a més són coses que són molt, molt, molt molles. El nap, que és com una patata, el bolet també. Llavors, el que faig és servir-ho amb unes torradetes de pa. Si voleu, podeu fregar-hi un all, que això queda superbé.
A la nit?
Bueno, a la nit te'n vas a dormir.
Sí, també.
Te'n vas a dormir. Bueno, hi ha gent que no li senta malament.
No, i tant.
O bueno, això també podria ser per un dinar, eh?
Sí, és un primer xulo.
Sí, també és un primer que està molt bé. Llavors, això, el serveixo amb unes torradetes de pa torrat, amb una botifarra saltejada, esparracada i saltejada.
Negra o crua?
Crua.
Crua.
Jo li poso crua. A negra també quedaria bé, eh? Però jo poso crua. Els fredolics saltats a la paella i els ous de guatlla. Els podem fer fregits, però que això és molt entretingut. I els faig bullits.
Ah, sí?
Sí, jo els faig bullits. Poso aigua a bullir amb sal i una miqueta de vinagre. Això fa també que després se'ns pelin més bé. I llavors, a partir de que bullen els ous, els deixo 2 minuts, em sembla. 2 minuts. No ho conto massa, eh? Perquè ja sabeu que jo sóc així. De...
Sí, sí.
Però, a veure, si per fer-ne un de gran has d'estar 8 minuts, per fer-ne aquests petits, amb 2, 3...
N'hi ha prou.
N'hi ha prou, sí, sí. Llavors, peladets, els partim per la meitat i queda molt, molt bonic. Molt bonic
i
molt
bo. I els colors, no?
I molt bo.
Boníssima ha de ser aquesta crema.
Sí, sí, imagina't, els bolets, la botifarra, el pa torrat.
L'ou de guatlla.
L'ou de guatlla.
I aquests fredolics. Quina salivera.
Bueno, ja et veig anant al mercat a veure...
A buscar tot el que necessito. Estàvem amb aquesta crema de fredolics, que on hi poses botifarra crua, em deies, sí. I ara portes un segon, una botifarra
sí,
amb bolets.
Sí, amb bolets. Això és molt resultant. Això sí que us ho recomano, perquè, escolta'm, és molt, molt resultant i molt fàcil i ràpid de fer. Necessitem una botifarra per cap. Bueno, em podríeu posar una i mitja, eh? Per 4 persones, 6 botifarres, perquè en menjaran més d'una. 600 grams de bolets, ja siguin xampinyons, els bolets que vulgueu, eh? Julivert, farigola, romaní, un parell d'alls, oli d'oliva, sal i moscatell o qualsevol licor així una miqueta dolcet que tingueu a casa. I és molt fàcil. Traurem la pell de la botifarra i la farem a talls, com si fossin... Queden com mandonguilles... com si fossin mandonguilles. Aixafarem els alls amb la pell i els sofregirem amb una miqueta d'oli. I quan els alls estiguin sofregits, no han de quedar massa torrats, eh? Si no amarguegen, i tirarem la botifarra. I donarem unes voltes. Donarem unes voltes i la deixarem coure fins que estigui ben rossa. Llavors, aquí afegirem el moscatell i una miqueta d'aigua perquè faci xup-xup. Per un altre costat, saltejarem els xampinyons tallats a quarts. I quan estiguin saltejats, els afegirem a la botifarra. Donarem unes voltetes, afegirem julivert picat, no cal l'all i julivert perquè hi ha allà el gust de l'all aixafat, i ja tenim un segon plat superbo i ràpid, molt ràpid de fer, molt. Això, amb una miqueta de puré de patata, per exemple, o amb un moniato al forn, amb arròs, amb couscous, amb qualsevol cosa, ja pots tindre un...
Tens l'àpat solucionat.
Tens l'àpat solucionat.
Molt resultant, sí, sí.
Sí, molt, molt, i ràpid. I ràpid, eh?
Dèiem que ens venen de gust coses que escalfin, amb més densitat nutricional, i ens portes una cassola, ens portes xup-xup.
Sí, és com un estofadet. És un estofadet de llenegues i cigrons. Bueno, la llegum ara no pot faltar, és que a més ve molt de gust ara. I sempre que pensem en cigrons o en mongetes o en llenties, sempre les pensem molt contundents i molt, molt calòriques, amb molt de xoriço i molt... I no té per què ser així, pot estar acompanyat de qualsevol ingredient.
Què necessitem?
Mira, jo aquí l'he fet una mica consistent, però bueno, també ho podeu treure, eh? Costella de porc. He posat 4 talls de costella de porc, així talladeta a quadradets. Carn magra de porc, també talladeta a quadradets. Uns 400 grams de llenegues blanques. Poden ser també negres, eh? I pot ser un altre tipus de bolet. El que passa és que les llenegues, al ser tan baboses, donen una textura molt, molt bona a aquest suquet. Ja el lliguen, no?, amb aquest, per les seves qualitats.
Amb aquesta bava, aquest suc que desprenen, no?
Sí. Llavors, 500 grams de cigrons cuits, dues cebes, pebre negre, nous, ametlles torrades, o només ametlles, és per fer una picadeta. Què més? Caldo de carn, però no cal que sigui caldo de carn, perquè ja és prou consistent. Podem posar-hi d'aquest del batch cooking, o fins i tot aigua, o el suc de bullir els cigrons, si els bullim nosaltres. Un tomàquet madur, una branca de farigola i una miqueta de licor, ja sigui conyac, xerès, bueno, i l'oli d'oliva per fer una mica el sofregit. El que farem serà posar la cassola al foc amb un bon raig d'oli d'oliva i sofregirem tota la carn, o sigui, la costella i la carn magra. Si no voleu posar això, doncs poseu una altra cosa, o no caldria, eh?
O no cal carn.
O no caldria, eh? Bueno, la saltejarem i la reservarem. Llavors, en aquest oli que té tota la substància de la carn, hi ficarem la ceba. La sofregirem i hi ficarem les herbes. La branca de farigola, si voleu una fulla de llaurer, a veure, els que nosaltres volguéssim. Ho remenarem bé, quan estigui a mig coure aquesta ceba, i afegirem el conyac i el deixarem reduir, val? Perquè no tingui aquesta fortó d'alcohol. Llavors, quan estigui ja reduït el conyac, hi tirarem el tomàquet ratllat i taparem la cassola i ho confitarem bé, que quedi un sofregit ben confitat, val? Llavors, què farem? Quan ja estigui ben confitat, afegirem les llenegues i les saltejarem amb aquest sofregit. I ara aquí és quan la llenega ja deixa anar tota la seva essència, no? Un cop ja ho tenim fet, afegirem el caldo, afegirem els cigrons, ojo amb el caldo, perquè tot està cuit, llavors no cal que sigui molt de caldo, penseu que sempre el podeu afegir. Afegirem caldo, afegirem cigrons, afegirem la carn, ho deixarem coure tot junt uns 5 minutets, que faci xup-xup tot junt, i a l'últim moment hi tirarem la picada, que la farem amb una miqueta d'all, julivert i unes ametlles. I escolta'm, aquí ja ho tirarem i ho deixarem només que faci una mica de xup-xup i ja està.
Plat únic, completíssim.
Plat únic, complet i tant. Això, bueno, amb una amanida, potser.
Sí, una mica de fibra per tirar avall.
Sí, una mica de amanida primer i després, doncs, sempre acompanyem tots aquests plats més contundents amb l'amanida davant, amb la fibra, que és la que ens aguantarà una miqueta aquest guisat tan... Bueno,
consistent.
Tan consistent. No ho volia tornar a dir perquè dic...
Aquests cigrons, com t'agraden a tu? Aquells petitonets de la noia, que són més durs i no es desfan tant, el gros, quin funciona millor?
Mira, a mi m'agrada el gros. A mi m'agrada ben cuit, eh? M'agrada ben cuit la llegum. No m'agrada que quedi...
Al dente, no.
Al dente, no. No m'agrada. A part que ha d'estar ben cuita perquè senti bé. Jo prefereixo el gros que, bueno, a veure, és el meu gust, eh?
Sí, no... jo pregunto a l'experta.
Sí, sí.
I la recepta és teva.
Però també és veritat que el petit també quedaria bé. El que passa és que potser el petit més per coccions llargues. Si això ho haguéssim de tindre molt de temps coent, llavors el petit va bé perquè aguanta més. Aquest és una cocció curta perquè tot està cuit i llavors el que ens interessa és anar ràpid.
Lligar-ho, no?
Només que s'ajuntin els sabors i ja està. Llavors, aquí el gran, sí, millor.
Gemma, com sempre, mil gràcies per compartir tota aquesta sabidoria culinària amb els oients. Que tinguis bona setmana.
Gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa. Més lluny de les muntanyes, jo vull trobar un record. si et quedes. Ah, 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 si et quedes amb mi. No et puc donar riquesa, no puc donar-t'ho tot. Puc ser el teu llarg viatge, puc ser la llum del sol si et quedes. Ah, podràs cridar el meu nom si et quedes. Ah, 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 si et quedes amb mi.
Coincidint amb el seu 30è aniversari, Sopa de Cabra va tornar a gravar aquest clàssic, Si et quedes amb mi, en companyia de l'Avet, el Joan Dausà, Santi Balmes i el Gué Miquel. I és una molt bona manera de posar punt i final aquest dilluns 13 de novembre al Penedès en Xarxa. Gràcies per acompanyar-nos des de les 9 del matí fins ara, que són gairebé les 12, per compartir aquestes 3 hores de ràdio, per reivindicar i estimar el Penedès a costat nostre a través de les ones. I ens agradaria molt que us quedéssiu amb nosaltres i que demà ens tornem a trobar de 9 a 12.